Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 127è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on gaudireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la Vila de l'Esquerra i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats. Avui només tenim aquí el nostre tècnic Guillem Remisa. Hola, Guillem, què tal?
Hola, molt bé, Vladimir, i tu, què tal? Com estàs?
Sí, el refredat sembla ser que ja forma part del passat, així que podem tirar endavant les coses ben fetes, no? Llavors, tenim els col·laboradors avui tenen diversos compromisos i així que ho haurem de fer nosaltres. Entrevistem, per començar, el mestre internacional Joan Pomés Mercet, jugador del Club d'Escacs Terrassa, sots campió d'Espanya de veterans, Supra 65, Roquetes de Mar. O sigui, de certa manera, donem continuïtat als continguts del programa anterior. I després hem trobat una entrevista molt interessant que acaba de sortir a Chessbase amb el guanyador d'un torneig tancat, Jan Masters, a Weissenhaus Jan Masters a Alemanya. I, per tant, farem una mica de traducció perquè la gent després se'n vagi allà a YouTube, posarem l'enllaç a la nostra pàgina de Facebook perquè l'entrevista és realment interessant. I una mica de notícies llamper, que se'ns acabarà el temps, com sempre. Per tant, entrem en matèria. Saludem el mestre internacional Joan Pomés, jugador del Club d'Escacs Terrassa. Hola, Joan, com estem?
Bona tarda, Vladimir. Molt bé. I tu, què tal?
Bé, veus, aquí intentant tapar tots els forats que es poden fer. Escolta, la setmana passada vam parlar, i tu no vas poder ser aquí, vam parlar amb el Cinturó Aurell, després vam parlar amb el Joan Anton Lacasa, i, clar, ens teníem la idea aquesta ficada al cap de parlar amb tu. Però, abans d'entrar en el tema dels campionats de veterans d'Espanya, ens agrada sempre fer un test ràpid per conèixer millor els nostres convidats. Estàs a punt?
Sí, a punt, sí, sí.
Molt bé. Doncs va, un lloc per viure.
Terrassa.
Molt bé. Un lloc per viatjar.
Sant Sebastià.
Un llibre.
Un llibre, pues jo que és, no sé quin dir-te ara en aquest cas. Com que té de ser d'escacs,
no.
Qualsevol dels grans llibres del Kasparov, dels meus genials predecessors.
Ah, sí, dels cinc volums d'aquells.
Ah, això mateix, i qualsevol d'aquells cinc.
Molt bé. Un plat.
Un plat, pues, els macarrons.
Una beguda.
Una beguda o aigua.
Una sèrie.
Una sèrie Gambito de Dama.
Un animal.
Un animal o gos.
Un polític o política.
Home, això ja és més complicat.
Ah, sí, molts jugadors d'escacs ho deixen en blanc.
Sí, ho deixo en blanc, sí, sí.
Molt bé. Doncs va, una de més senzilla. Una cançó.
Una cançó. Ai, una cançó. Doncs... Qui ho estaca.
Molt bé. I un lema.
Gens un assumus.
Molt bé. I, finalment, un jugador o jugadora d'escacs.
Home, tots els grans jugadors m'agraden molt i potser triaria Garry Kasparov, però qualsevol, Víctor Kosnoi, Miquel Tal, qualsevol, Robert Fischer, tots, els grans jugadors tots, Anatoly Karpov, tots, en general tots.
Molt bé.
No tinc una predilecció especial per un en concret dels grans jugadors.
Molt bé. Joan, escolta, o sigui, quan mires la teva fitxa aquí a la Federació Catalana, surt allà un misteriós acrònim a Terrassa, diu Terrassa del CCCKS o alguna cosa així, o KKCS, què significa allò?
Realment és el Centre Cultural Social.
Vale.
O sigui... és on estem allà al carrer de la Font Vella. És aquest, és Centre Cultural o Social.
Molt bé. Escolta, tu últimament ets un participant habitual en campionats nacionals i internacionals de veterans, també jugues molt en els tornejos del circuit català, però si parlem dels campionats de veterans, què t'atrau allà en aquests campionats?
Bé, els estic jugant des de que em vaig jubilar, clar, des de que vaig fer els 65 anys. Uh-huh. Aleshores, abans només havia jugat al Campionat d'Europa que es va fer el 2017 a Sabadell, perquè el tenia molt a prop.
Ah, exacte, sí.
I per això el vaig jugar, realment, sí, perquè es feia a Sabadell i, clar, havia de jugar, sí o sí, pràcticament, no? Després això, mira, el que em fa gràcia és veure gent que els havia vist fa molts anys, de l'època dels juvenils, sí. Però no tinc... O sigui, no és que m'agradi especialment jugar els de veterans, sinó que m'agrada jugar tot tipus de torneig.
Uh-huh.
Aleshores sí. M'ho prenc una mica com els joves, que ells juguen els tornejos normals i també juguen el sub-18 o sub-16 o el que correspongui,
sí.
Doncs jo també jugo el sub-65. Però... com un torneig més de igual que els altres. I perquè són competicions oficials que també em fan una certa gràcia.
Ah, exacte.
El de Catalunya no ho he jugat cap vegada encara. Per
ah, sí, bueno, tens un repte. Sí, sí.
Sí.
Llavors, en aquest campionat d'Espanya, a Roquetes en particular, com et vas sentir tant a nivell esportiu com extraesportiu?
Home, extraesportiu molt bé, i esportiu en la línia habitual. Ara, el que em passa, com suposo que ens passa a tots els grans que fem pífies de tota mena, que, i és clar, ja estic bastant acostumat amb això, i amb la línia habitual. No vaig estar ni millor ni pitjor que altres vegades, la veritat.
Però parlant en l'argot escaquístic, tu acabes aquest torneig amb un més 5, és a dir, fas 5 victòries, 4 de taules i cap derrota. Seria el teu millor campionat dels darrers anys en pla esportiu, des del punt de vista de resultat?
No, el millor va ser l'any passat a Llinars,
uh-huh.
Que també vaig fer la mateixa puntuació, però vaig jugar bastant bé, és dels que he jugat millor, i potser fa 2 anys en el Mundial de Veterans que em vaig guanyar, si no recordo malament, 5 i vaig fer 6 taules, I també vaig jugar bastant bé. La veritat, aquests dos torneigos els vaig jugar millor que acostumo a jugar habitualment.
Mm-hmm. Molt bé. Tu, en aquest torneig, a Roquetes, parteixes del número 3 en el rànquing inicial i sovint passa, per exemple, va passar en les Olimpíades, no? Que, per exemple, alguns equips ni van jugar amb els contrincants principals, no? Perquè per les virgueries, diguem-ne, del sistema suís. No? En aquest torneig en particular, tu sí que vas jugar amb el número 1, el número 2 i el número 5, el 3 ets tu mateix, i llavors t'ha faltat només el 4. Les 3 partides van acabar en taules. Això què és? El teu pragmatisme de ser ja guanyaré els altres o què? O simplement són aquelles taules lluitades?
No, que va, són molt lluitades. Concretament, amb el Gezabal va durar 92 jugades.
Wow.
I, a més, el que estava intentant guanyar ell, que tenia un peó de més, vull dir que de cap manera. A part, com ja saps que la reglamentació general de la Federació Espanyola no permet fer taules abans de la jugada 30,
sí.
hi ha un plus de competitivitat garantida i les altres dues també van ser molt lluitades. No? Realment, a les 3 partides, amb el del número 5, que va ser l'última ronda,
sí.
Aquest vaig estar millor, però vaig entrar en un final, que estant millor jo cada vegada em anava tombant i al final hi va haver un moment que el que va tenir l'opció de guanyar va ser ell. Vull dir que no, de taules així de pragmatisme, res. Va ser molt patida, és la veritat.
Molt bé, molt bé. No, però el resultat, clar, evidentment, els tornejos així tipus europeus són més llargs perquè normalment fan això 11 rondes i tal, però bé, o sigui, pels tornejos, diguem-ne, a nostre nivell, a nivell català, a nivell espanyol, 9 rondes, clar, més 5 és un senyor resultat, no?
Sí, no, la veritat estic content. Realment vaig tenir bastantes opcions perquè quan faltaven 2 rondes portava mig punt d'avantatge. I la 8a sí que la vaig tenir molt bé, però no vaig saber guanyar-la. Vaig tenir diverses opcions que no em vaig aprofitar cap. Uh-huh. I l'última, aquesta, ja et dic, va haver un moment que inclús la podia haver perdut. De totes maneres, hagués quedat tercer. Tampoc baixava molt de la classificació finalment, però vaja. però l'opció de... Clar, vaig passar les dues partides amb el Fernández i amb el Guezaba fent taules les dues, amb negres, i aquestes dues, clar, això em va permetre potser tenir aquest mig punt més d'avantatge a falta de dues rondes que no vaig poder aprofitar, la veritat.
Sí, sí, perquè després, per exemple, el Jacinto Aurelio va quedar cinquè i, clar, cinquè empatat, o sigui, allà entre el lloc tercer i el lloc cinquè, i després va entrar en joc aquell el desempat, i clar, els desempats són sempre una loteria, no?
Sí, absolutament, sí. A més aquesta de el reglament de l'Espanyol, que és la performance dels teus adversaris, encara més. Perquè això és una mica... Té un punt d'aleatori, sembla, aparentment. No estic molt segur, però veig un sistema de desempat que no és el que em convenç més, la veritat. Tu deus tenir una opinió més assenyada,
sí,
del
això,
tema.
Sí, això, clar, és efectivament, com ben dius tu, és la performance mitjana dels oponents. I, clar, la performance mitjana, o sigui, també depèn de tots els punts en totes les partides i com fan els oponents dels oponents, no? Perquè, clar, o sigui, com mesures la performance un tio?
És clar, a dir,
quants punts fa i això. Sí, però l'APRO aquesta és un sistema dels desempats que s'utilitza bastant sovint en les competicions de la FEDE, sí, això sí.
Sí, sí, crec que és el que ja figura allà a la FEDE com a estàndard, em sembla. De fet, ja ho conec de fa dels anys aquests ara que estic jugant, ja, que abans ni ho coneixia aquest sistema i ho he vist així, sí.
Sí, ara com, o sigui, els nostres oients potser saben que, o sigui, l'1 d'abril d'aquest any van entrar en vigor doncs uns sistemes de desempats, els van endreçar, ordenar i tot, els van posar uns acrònims. Després també l'1 d'agost va sortir encara doncs una actualització d'aquests desempats, o sigui que bé, els àrbitres tenim feina per aprendre tot això.
Sí, sí, i tant, sí. No us ho posen fàcil, precisament.
No, però està bé, o sigui, que com a mínim ara, o sigui, pots posar en les bases d'un torneig, doncs això, un desempat amb l'acrònim corresponent, no? Amb la qual cosa ja aquí no deixa cap dubte de quin és, no? Per tant, en aquest sentit està bé especificar-los. Escolta, evidentment, o sigui, Roquetes és un lloc molt, molt bo, perquè me'n recordo aquell any en sortir pràcticament de la pandèmia, que, o sigui, el festival aquell tradicional que es fa a principis de gener, me'n recordo la xifra. O sigui, que a Roquetes hi ha 26 hotels i llavors en aquell cas només l'hotel d'aquell del campionat va ser l'únic hotel que estava funcionant. Vosaltres ara també, segons el Joan Anton, segons el Jacint, l'hotel va estar força bé, tot bé, diguem-ne, per la part, com ja has dit. Alguna anècdota tens per explicar d'aquest campionat o potser d'un altre, o sigui, per divertir una mica els nostres oients?
Home, anècdota en tinc una, però és de fa 45 anys.
Va, vinga, tira.
Potser són molts anys, no?
Però està bé, o sigui, si ningú la coneix, doncs va.
És possible que algú l'hagi sentit alguna vegada, perquè de fet algun cop ho he comentat, però es refereix a un campionat d'Espanya individual que jugava a Torrevieja, i que em tocava l'endemà amb el gran mestre, en aquell moment encara no era gran mestre, però que era ara molt bo, Manuel Ribas, o sí, de Sevilla. I el dia abans, en el vespre, vam tenir un petit pique, així mig en broma, mig seriosament, i em va pronosticar que l'endemà em guanyaria sacrificant la dama. El fumut de tot és que ho va complir. Em va sacrificar la dama i em va guanyar, efectivament. Vull dir que... Vull dir que realment, més que una anècdota, és quasi una profecia, això, però va així la cosa. Com pots comprendre, no em va fer massa gràcia, la veritat.
Evidentment, però des de llavors no s'ha tornat a repetir, no?, en la teva experiència, no? Per tant, va servir d'algú, no?
Afortunadament no, la veritat és que no. Després, la següent partida que vaig jugar amb ell va ser en un individual també on vaig fer el sacrifici de dama jo, no, en l'obertura aquella famosa del Bronstein amb l'Espasqui, de dama per dos cavalls. I la partida va acabar amb taules que la vaig arribar a tenir molt millor, però vaig fallar en el moment decisiu i va acabar amb taules. I llavors, en broma, em va acabar, em va dir, diu, bueno, avui també me l'has entregat a tu. Vol dir que se n'en recordava perfectament del comentari.
Bueno, mira, està bé, això són aquelles coses que bé, si veus...
Però, només quan la meva entrega era teòrica i la d'ell no, la d'ell va ser una combinació que va veure sobre el tauler que jo no vaig veure. Però realment em va sacrificar la dama i em va guanyar, efectivament.
Bueno. No, veus, però està bé. Això és la gràcia dels escacs, perquè segons quines coses te'n recordes passats moltíssims anys i bé, vas perdre aquella partida, però evidentment no passa res, o sigui, no passa de ser una anècdota, no?
Ah, no, en absolut. I a més la relació amb ell, perfecta, eh? Vull dir, no és que hagi cap problema, al contrari. Vull dir que... Però va passar això.
Bueno, molt interessant. Parlant ara, com que ets un tot terreny i trotamundos d'això, plans esportius, quins plans tens?
Mira, demà mateix me'n vaig cap al Campionat d'Europa.
Ah, això.
De veterans, sí.
Amb el Josep Anton, potser sí, amb el Víctor, no?
Amb el Víctor o Manuel Llopis. I d'àrbitre ve la Mireia Ramon, també.
Ahà, molt bé.
I el Pere Meuero, que també és
sí,
de Terrassa.
Sí, d'aquí, sí.
I ve algú més ara, si ve de fora també hi ha el Celaya, el Tomàs Serra, el de Menorca. Tomàs Serra, que té 80 anys i està en plena forma.
Uau.
I llavors hi haurà també de Madrid el López de Turiso i la Grabutsova.
Sí.
I no sé si hi ha algú... Bueno, hi ha un altre jugador que el conec de nom, però que no ho he vist tant, que és el Cantero. Vull dir que tots aquests marxem demà. El divendres ja juguem.
Això es fa a Itàlia, no?
Sí, a Vignano Sabbiadoro, a prop de Venècia.
Ah, molt bé. Doncs, sí, sí. A prop de Venècia és un bon lloc, no? És a dir,
sí.
Al nord d'Itàlia, tradicionalment, és... no sé si ha canviat molt aquest món o no, però si fa anys el nord d'Itàlia està força més bé que no pas al sud, no?
És a la regió d'Udine, això. Jo no hi he estat mai, però pel que sembla que està força bé. El Tomàs Serra, de fet, ja em va dir que hi havia jugat un altre campionat de veterans i que havia estat molt bé.
Bueno, doncs bé, que us vagi molt bé per allà i bé, aquest programa ja s'emetrà quan tothom allà estigueu en plenes batalles, però després, o sigui, quan acabi ja en parlarem, no?
Molt bé, sí, i tant, sí.
Doncs res, moltes gràcies, Joan, i bé, pels nostres oients, seguim amb una altra història, amb una altra entrevista. Aquesta entrevista la fem des de YouTube, que acaba de sortir, perquè resulta que es va celebrar del 14 al 18 d'octubre un torneig força important, força interessant, el Weissenhaus Young Masters, al poble de Weissenhaus, a Alemanya. Va ser un round robin que va tenir 5 jugadors alemanys, un de l'Índia, un d'Ucraïna, un de França, un d'Estònia, dels quals la nòmina va ser interessant. 5 GMs, 3 mestres internacionals i 2 mestres FIDE. Elo mínim dels jugadors va ser 2.336 i elo màxim 2.672, el de Pavel Lalyanov d'Ucraïna. En aquest cas, 7 punts de 9, el gran mestre de l'Índia, Seturaman, guanya aquest torneig, a més guanya en solitari amb un punt d'avantatge sobre Pavel Lalyanov. Les joves promeses d'Alemanya, o sigui, tots just són representants de la Weissenhaus Chess Academy, doncs van fer 5 de 9, dos jugadors, i un nen de 13 anys... Per poc no arriba a una norma de mestre internacional. Fa 3,5 de 9, necessitava 4 de 9 per fer norma. I un altre nen de 12 anys, bé, va fer un torneig que no era molt de la seva inspiració, va fer un punt i mig de nou. Llavors, escoltem una mica, la traduiré, una part de l'entrevista, o sigui, que van fer el Chess Base amb el guanyador del torneig.
Foremost, congratulations for your victory.
Primer de tot, felicitats per la victòria, com va ser un dels favorits. No era fàcil, però Pau Lallano era un clar favorit. Com era el torneig de Weissenhaus per tu des del principi a fi? Primer de tot, Weissenhaus és un lloc molt bo per jugar a escacs. També és un gran resort. Em va convidar el Sebastian Siebrecht i estic molt agraït a ell. Quan vaig veure els participants, em va impressionar molt que hi havia Elianov amb Elo 2672, que en un cert moment va ser el número 6 del món, i a més d'aquest hi havia uns quants jugadors ben coneguts, Kulawots, Doyer, Hansen, Christian Bayer també hi era, i a més, molt joves amb una gran capacitat. Dues rondes cada dia, era dur, però per la fi de comptes puc dir que he dominat el torneig. Jo he guanyat en solitari amb un punt d'avantatge i he jugat bons escacs i he pujat un rapat de punts d'elo. Ha estat un dels meus primers torneigs tancats, ha estat molt bo, molt memorable, ha estat una experiència molt bona.
And of course, everything went great there, yeah.
Nice, yeah. So that was
ha estat un esdeveniment important pels joves alemanys. Has dit que han jugat de forma molt aguda. Penses que és un perjudici per ell o és una forma natural de jugar? Jo crec que avui en dia els joves juguen per guanyar cada partida. Ha estat un repte per mi i he après moltes coses d'ells. Així que jugar amb ells ha estat molt bo, sí. Entrem en matèria. He tingut fa poc una entrevista amb Sasikiran Krishnan. Vas compartir l'equip amb ell a les Olimpíades, del qual en parlem. Va ser molt bona, va tenir moltes històries per explicar. Però anant als orígens, vas néixer a Madras, a Chennai, que era. Es diu, com era per tu créixer en aquesta ciutat? Podríem dir una ciutat d'escacs.
I would almost say it's a chess city, right?
Yes, thanks to all our world champion, former world champion.
Sí, gràcies al campió del món Vishwanand. Tothom estava creixent veient a ell. I ell és la raó principal perquè la ciutat sigui un hub d'escacs a l'Índia. Molts torneis, per exemple, a les Olimpíades de 2022. Ara mateix s'està jugant un round robin, així que va ser molt bo néixer a Chennai, ja que tenen molts amics, vull dir, amics forts, practicar amb ells, i a més pots discutir amb ells, i per cert, sempre el Vishy també és perquè et dirigeixi, perquè t'expliqui coses. Qui va ensenyar els escacs? Els teus pares o algú més? El meu pare, de fet, un jugador d'escacs, va ser jugador de l'Old Chess Club, en realitat, Vishy va créixer en aquest club. Jugava en la mateixa liga. Després d'un cert temps, ja no podia continuar competint a causa de certes circumstàncies, però em va ensenyar els escacs i jo vaig agafar d'ell. Per tant, els escacs es van convertir en la meva passió. Tens siblings?
Yes,
això es diu germans en tamil. Sí, tinc un germà petit, ara viu a Àustria i porta una acadèmia d'escacs. I a quina edat vas aprendre els escacs? Els vaig aprendre quan tenia 5 anys. Molt jove. Va ser alguna cosa que vas sentir la passió de seguida o vas dir que seria part de la meva vida?
I didn't think that way.
No era ben bé així. M'agradava jugar en torneigs, guanyar-los. A la meva escola sempre anunciaven des de la tarima que havia guanyat algun torneig. Després anava jugant.
And whenever I win a trophy, they announce my name, so in the stage and
I aleshores em feia molt de boig quan diessin el meu nom.
I became a grandmaster and then
i aleshores quan em vaig fer gran mestre, aleshores sí que vaig arribar a la conclusió que els escacs podrien ser part de la meva vida. És molt interessant. Una de les coses, també us faig un spoiler, diu que avui en dia, si als 16 anys no ets gran mestre, llavors ja no és res, o sigui, no tens carrera escaquística. Evidentment, molts dels nostres oients que són jugadors de club i, per tant, no ens aparilla el tema aquest, que no ens vam fer grans mestres als 16 anys i seguim tenir la passió pels escacs igual i que no s'apaga, i l'exemple ha estat el Joan Pomés. Llavors, us recomano fortament que escolteu aquesta entrevista. L'entrevista és en anglès. No sé si el Chess Base en espanyol farà una traducció d'aquesta entrevista. Molt bé, d'aquesta manera hem fet avui dues entrevistes i ara anem per algunes notícies llampec que són les següents. Primer, s'estan celebrant els campionats dels Estats Units a St. Louis. Ara és també un hub d'escacs com ara Chennai a l'Índia. Tot just aquesta nit, Carissa Saib ha renovat el títol de campiona femenina. Mireu, una noia que té 21 anys i és el tercer títol de campiona dels Estats Units femenina. En els homes, tot es decidirà en la darrera ronda, que jugarà avui amb Fabiano Caruana millor situat. Els nostres oients, quan s'emeti aquest programa, ja sabran el resultat d'això. S'ha de dir que el sistema de joc són tornejos tancats de 12 jugadors. Hi ha una bossa de premis de $250,000 en l'Open i $152,000 en el torneig femení, la qual cosa no està pas malament. Llavors, heu sentit que començarà l'europeu de veterans, però al mateix temps també s'està jugant en un altre lloc, el Vrnjačka Banja, al campionat europeu de clubs. Estan competint 84 equips en la secció Open, molts equips. Algun d'aquests equips d'Espanya, per exemple, l'equip de Silla, que ha jugat al campionat d'Espanya, de clubs, de divisió 1, van quedar tercers. 18 equips en la secció femenina i això ha començat el 20 d'octubre i durarà una setmana. Llavors, podem fer un petit spoiler, que he volgut parlar amb el director tècnic de l'equip de Silla arran de tota aquella història, que encara va deixar dubtes a aquells de vosaltres que havíeu llegit l'article de Leoncho García el dijous de la setmana passada. El País, que vam esmentar, el tema de Kirill Shevchenko, que va ser expulsat i tal. Mirarem de parlar amb José Antonio García Domingo, que és director tècnic de l'equip de Silla, per conèixer de primera mà quines van ser les coses, quins dubtes van ser. Ara el tema ha passat a mans de la FIDE. Es va designar un investigador del tema, però, evidentment, es guarda certa discreció en el tema i encara no s'han fet públic cap resultat. Però seria interessant també de conèixer per dintre què és el que havia passat allà. I una última notícia llampec, que és de celebració. Volem felicitar de tot cor al gran mestre internacional Fernando Peralta, que s'acaba de casar amb la Lisa Happala, que ha estat una parella durant molts, molts anys. I una altra tanda de felicitacions al mestre català Marc Verdaguer, que també es va casar i també aquest cap de setmana. Visquen els nuvis! I això és tot per avui. Us esperem aquí mateix la setmana vinent. No us hi falteu. Salut i escacs.